La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, seguidors, seguidores de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los un diumenge més a les zones radiofòniques de Ràdio Estel. Gràcies per ser amb nosaltres. Litúrgicament, avui celebrem el diumenge quart de durant l'any. Conversarem sobre les lectures de la missa amb el Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia, altre cop aquí.
Gràcies per ser de nou aquí. I mossèn David Codina, secretari general del Bisbat d'Urgell.
Bon dia. Déu vos guard, bon dia.
Bon dia, gràcies també per ser de nou aquí, mossèn David. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de durant l'any és del llibre del Deuteronomi i del capítol 18.
Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, farà que s'aixequi d'enmig teu, d'entre els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que el poble s'havia reunit a la muntanya d'Horeb, vas demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu del Senyor, el teu Déu, i de no veure més aquelles flames per por de morir. Llavors el Senyor em digué: «Han fet bé de demanar-ho. Jo faré que s'aixequi d'enmig dels seus germans un profeta com tu. Li posaré als llavis les meves paraules i ell els dirà tot el que jo li ordenaré. I jo demanaré comptes als qui no escoltin les paraules que ell els dirà en nom meu. Però si un profeta s'atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo no li hauré ordenat, o bé parla en nom d'altres déus, morirà».
Moisès transmet al poble l'anunci de que el Senyor suscitarà un profeta enmig d'ells que durà a la seva boca les paraules que Déu li dirà. No serà un endiví o un bruixot, com ho són els dels cultes cananeus, sinó un home de Déu per conduir el camí del poble. Tot preparat. Teniu la paraula, vosaltres, tertulians.
La Bíblia té paraules molt dures contra els falsos profetes i en aquest temps són molt abundants. És que els trobem a tot arreu. I en tots els àmbits, de totes formes, aviam, ja diuen que no ofèn el qui vol, sinó el que pot. Per tant, no em preocupa en general els falsos profetes, però sí em preocupen la freqüència amb què aquests falsos profetes es presenten com representants i portaveus de l'Església. Procedeixen d'opcions polítiques i socials que s'associen, que usurpen la posició de l'Església amb missatges molt allunyats de Crist, que promouen l'odi, la divisió, la discriminació, l'explotació dels altres, l'expoli dels recursos. Aquest tipus de missatge ens hauria d'alertar de que allí no hi trobarem Jesús. S'ha de ser crític. Has de discernir quan el qui et parla, per molt que es presenti que és d'aquesta opció política, d'aquella opció social, inclús de l'Església de vegades, hi ha missatges que jo no hi veig a Jesús allí. S'ha de ser crític, s'ha de discriminar i identificar aquests falsos profetes per apartar-se'n.
Vols posar algun exemple d'això? Ho dic perquè, com que has tractat diversos punts, doncs, si et sembla, si no et sembla.
No. Bueno, no sé si és massa oportú, però sí que és veritat que té una certa tendència a associar la dreta política amb l'Església i no sempre la dreta política hi podem identificar el missatge de Jesús de concòrdia, de pau, d'amor, d'acord. Aleshores, però bueno, això és una d'entre tantes altres,
sí.
De la mateixa Església també hi ha posicions que dius realment Jesús t'està dictant aquestes paraules o és que no hem llegit quan Jesús va deixar marxar la prostituta i va dir el que estigui lliure de culpa que tiri la primera paraula. És a dir, és molt fàcil jutjar els altres amb rigidesa, amb duresa, i què hi ha al darrere? Realment estàs parlant per boca de Jesús, diguem-ho així, o estàs utilitzant la teva posició per altres finalitats espúries? Això, els cristians hem de tenir una visió crítica del que ens envolta i saber distingir a on és Jesús i on no hi és. I Jesús, en últim terme, allí on no hi trobes pau, on no hi trobes amor, allí no hi és Jesús.
Jo penso que la lectura, no, que hem escoltat i que avui llegim a les Eucaristies del llibre del Deuteronomi, que és l'últim dels cinc llibres que conformen el Pentateuc, ens invita sobretot també a aquest tema de dues coses, diria, no? Primera, de la profecia, i com ho veia el Xavier, no? ja a la mateixa lectura ho diu, profetes que parlen en nom del Senyor i falsos profetes, i Jesús això s'omple la boca d'advertir-ho i de dir-ho. Però també és un clam de que és com l'acomiad de Moisés, no? Que diu que el poble acabarà entrant a la terra promesa. Ell no ho veurà. I això, per nosaltres que som tan, el nostre món, no? Crec que som tan immediats i tan resultadistes, no? Volem resultats de tot el que fem, de totes les nostres accions, voldríem veure els fruits, no? Fins i tot a vegades ens passa dins, no? com a evangelitzadors, dins de l'Església, no? Voldríem copsar que tenim èxit, no? Veure que realment les nostres accions pastorals, la catequesi, els joves, tot el que arribem a fer té un fruit, no? I els pares voldrien que els fills tinguessin un èxit. I som molt d'acció-reacció, de tenir èxit, d'esforçar-nos-hi, els que creuen en el valor del treball, de l'esforç, de la fe, d'evangelitzar, però, home, que tinguem, ja que ens hi hem treballat i ens escarrassem, que puguem veure. I aquesta actitud, aquesta lectura d'avui de Moisès, jo crec que ens va bé, no?, de dir, Déu fa més enllà del que tu ets capaç de veure en un primer moment, que això ja costa molt d'acceptar. I sobretot, a vegades, acceptar Déu farà una cosa quan tu ja no hi seràs, quan tu ja no hi veuràs, quan ningú podrà dir que això és obra teva, no? També crec que ens convé una mica aquest missatge. I respecte al que deia el Xavier, la lectura acaba: si un profeta s'atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo no li hauré ordenat, tots hem de ser oients de la paraula, perquè la distinció entre el fals profeta i el bon profeta al final és si el profeta transmet la paraula de Déu lleialment. I quan un escolta la paraula, s'esforça, ho fa en el si de la comunitat, d'acord amb la comunitat, d'acord amb el dipòsit de la fe, d'acord amb la tradició, doncs hi ha molts números que estigui sent un bon profeta, un profeta lleial. I al revés, quan s'aparta de la comunitat, de la paraula de Déu, doncs és molt fàcil també a vegades perdre's, no? Perquè, com deia el Xavier, la política, la ideologia, a vegades ens distorsionen fins i tot també dins dels mateixos evangelitzadors, dins de la mateixa Església, no? Saber posar la primacia de la paraula de Déu, no? La nostra, que a vegades els catòlics ho oblidem molt, això. Els nostres germans ens passen davant, això, no? Estimem la paraula, la llegim, la meditem, l'estudiem, sabem trossos de memòria, doncs tots sempre podem fer més en aquest aspecte.
Sortia no fa gaire als medis de comunicació un grup de preveres, de mossens, que havien fet pública una carta discutint declaracions del Papa. Això es fa així. Aquí darrere hi ha Jesús. Si tu no estàs d'acord amb el Papa, tu li dius al Papa. Però no generis dissensió en l'Església. Tu estàs fent política, tu no estàs fent Església. Això és preocupant, que això vingui del mateix Església o de sectors pròxims. Aquests falsos profetes són preocupants, els altres, bueno, escolta'm, no, són inevitables.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis, del capítol 7.
Germans, jo voldria que visquéssiu sense neguit. El qui no és casat pot ocupar-se de les coses del Senyor i mirar de fer el que és agradable al Senyor, mentre que els casats s'han d'ocupar de coses del món i mirar d'agradar a la muller i tenen el cor dividit. Igualment, la noia o la dona no casada pot ocupar-se de les coses del Senyor i de ser santa de cos i d'esperit, mentre que les dones casades s'han d'ocupar de coses del món i mirar d'agradar al marit. Tot això ho dic pensant què és més avantatjós. No vull pas lligar-vos. Penso només que és cosa més digna i què facilita de viure dedicat al Senyor sense tràfecs que en distregui.
Aquests versets segurament responen a alguna pregunta que devien fer a Pau. Els diu que els no casats poden dedicar-se millor a les coses del Senyor. Poden donar-se totalment a l'evangelització. Des de quina òptica ho miraríem avui o ho podríem mirar avui, tertulians?
Jo la setmana passada ja vaig deixar parlar amb mossèn David sobre això. Sí. Sembla que li toca amb ell.
Vols dir que li
passi? No, per això jo he complert, ara em toca tu aquesta setmana.
A veure, a veure.
D'anar canviant.
Xavier, expressa't.
Hi ha textos de Sant Pau que suporten malament el pas del temps i que cal interpretar-los, cal llegir-los...
Contextualitzar-los.
En el seu context. Aviam, és indubtable que el qui es dedica amb exclusivitat al Senyor pues, hi té una major dedicació. Però, aviam, un pot seguir a Crist de moltes maneres i els temps canvien molt ràpidament i els temps de l'Església, per bé i per mal, no són els temps del món. És a dir, és bo que l'Església s'aparti una mica d'aquestes urgències, d'aquest córrer tant no se sap cap a on, perquè al final te fas un tip de córrer però no saps on vas. Però alhora potser a vegades fa la sensació de que s'hi arrepenge massa. De vegades penso que encara estem discutint si la Terra és plana o no, o d'altres posicions assemblades que després el temps ha capgirat. I el problema és que això deixa víctimes pel camí. Aleshores, hi ha molt temes, hi ha temes d'aquestos que costen molt, hi ha molta reticència a plantejar-los obertament des del celibat fins a determinades posicions en matèria sexual, fins a la indissolubilitat del matrimoni, les alternatives pels divorciats. Estem deixant molta gent pel camí, sí, potser som molt puristes en els principis i en els dogmes, però estem deixant molta gent vàlida pel camí. Aleshores, a mi això m'amoïna. I...
Jo crec que la lectura de Pau no és fàcil i que, com dèiem abans, s'ha de contextualitzar. A més, Pau té moltes altres cartes en què dona una altra visió també sobre la importància del matrimoni cristià. És a dir, no podem fer d'aquest text que hem proclamat avui una màxima. És veritat que ell, la pregunta, li diu «Pues jo sóc cèlibe i a mi això em va molt bé». En el fons, Pau ve dir això. «Però feu cadascú que us serveixi millor». «Però a mi em va molt bé perquè jo em puc dedicar així gràcies a aquest celibat». I hi ha una visió aquí darrere. Jo crec que també és important. Pau presenta un celibat bo quan és per vocació, quan és per acceptació personal lliure, quan no és per comoditat, quan no és per despreci al matrimoni. No. En aquest text crec, no sóc un especialista, però la meva visió és que Pau posa en valor per a ell el que ell ha viscut, a diferència de Pere, no? Parlem de la sala de Pere, Pere estava casat. Pau no, Pau va optar pel celibat i ho va viure d'una forma positiva, com un mitjà volgut optat lliurement, que ell li va servir molt per tenir una gran disponibilitat, per servir i per ajudar els altres, no? Jo crec que aquesta visió positiva, no? A vegades, moltes vegades ens pregunten, o és un tema recurrent, o ha estat ara amb el sínode, no? El tema del celibat, fins i tot, últimament, algun cardenal important ha fet alguna declaració en aquest sentit, la visió positiva del celibat, no com una llosa, no com una càrrega, no com una lleny que t'escapça una part de la teva vida, sinó quan una persona és capaç de viure aquest celibat no com una imposició, sinó com una opció personal que et permet viure una paternitat espiritual, en diem, no? No seràs pare d'uns fills meus, sinó sóc pare d'una multitud de fills, que són tots els meus germans amb els quals ens trobarem en el ministeri. Doncs crec que aquesta és la visió que Pau aquí vol. Però és molt lliure, fixeu-vos que ell diu, pensant el que és més avantatjós per mi, no vull pas lligar-vos, és a dir, cadascú ha de trobar el camí amb el qual la seva vocació, no? Però la visió positiva del celibat que aquí crec que Pau presenta, doncs també té el seu valor avui, crec, no?
No, sens dubte. Potser jo no anava tant per aquí, que estic absolutament d'acord amb el que dius, sinó el que es pot servir l'Església sense el celibat?
Absolutament.
Però no es pot servir des del sacerdoci, per exemple. D'acord? Aleshores, estem deixant fora medis que serien vàlids? Clar, jo m'ho plantejo com a soldat de peu, és a dir, jo no sóc un teòleg, no formo part de l'estructura orgànica, però jo aquest cap de setmana ja he estat amb... Perdó, el cap de setmana. Aquest cap d'any passat l'haig passat en un monestir. I jo mirava tot allò i pensava, i el dia que no hi hagi monjos, què en farem d'això? I el mateix passa amb l'Església, el nostre bisbat, les esglésies, la catedral. Els necessitem, necessitem més preveres, necessitem, podríem aconseguir-los d'altres maneres? Bueno, no ho sé, jo deixo la pregunta. És a dir, Pau, de fet, no és tant el que diu Pau, que efectivament Pau, com dius, ho dona com una opció personal que, efectivament, diu a mi, és el que em permet dedicar-me amb cos i ànima a això i no tenir altres distraccions. I és absolutament lloable i és absolutament cert. El tema és, després l'Església d'això n'ha fet un manament. Això és un... Ha de ser realment així? O és una situació contingent, històrica, que pot canviar?
Alguna cosa a dir, mossèn David? Encara que no per al·lusions, però sí com a prevere. Et sembla...
És com ha dit molt bé el Xavier, a més, i entén per la seva professió, és una llei eclesiàstica. És una llei, el celibat, és una llei eclesiàstica. Que la tenim, que té un valor, que té un... que per la tradició de l'Església ha estat bona i té un gran valor, però és una llei, és a dir, que un dia es pot, si a les autoritats i després... És a dir, és una llei que té un valor.
Molt bé, seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge quart de durant l'any és de Sant Marc i del capítol primer.
A Cafarnaum, Jesús anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava. La gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets el sant de Déu!»
però Jesús el reprengué i li digué: «Calla i surt d'aquest home». Llavors l'esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre ells: «Què vol dir això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova. Fins i tot mana els esperits malignes i l'obeeixen». I aviat la seva anomenada s'estengué per tota la regió de Galilea.
Breu narració de la primera actuació de Jesús en públic. El seu ensenyament a la sinagoga provocà l'admiració de tothom perquè ensenyava amb autoritat. Qui comença?
Xavier, va, tu.
Jo em pregunto, i què és això que cridava l'atenció sobre la manera que ensenyava Jesús? Perquè, clar, amb autoritat no vol dir que estigués allí com un sargento de cavalleria, ordeno y mando. Què cridava l'atenció sobre la forma d'ensenyar de Jesús? Jo crec que aquí, de l'Evangeli, a mi em resulten dos aspectes. Primer, Jesús, sens dubte, dominava els textos, dominava les escriptures i els devia manejar amb gran soltura i autoritat i amb gran coneixement, i devia fer doncs una interpretació diguem coherent, correlacionant, etc. Però és clar, això no és sinó un exercici de virtuosisme dialèctic, i tenia que haver algo més. Jo crec que sobretot el que copsava la gent és que tocava el cor de la gent. És a dir, Jesús ensenyava coses senzilles i entenedores, coses que arribaven a la gent i que els hi servien pel seu dia a dia, sovint amb paràboles, amb exemples de la seva vida diària que els hi eren molt fàcils d'entendre. Eren pagesos, eren pescadors. La gent estava acostumada a una religiositat molt més ritual, d'obligacions, de preceptes, de càrregues que tenien que complir. I va Jesús i els diu: no, a mi que m'adoreu aquí o allà o al temple, no, a Déu se l'adora en esperit i en veritat. I davant de tots aquells milers de manaments que els imposava la llei, el que Jesús els diu és: heu d'estimar. Esclar, això els devia deixar bastant sorpresos. Això és el que els devia tocar amb ells. Dir, això ja no m'esclavitza, això m'allibera, això em dona vida. Ja no són prohibicions, obligacions. El primer manament és l'amor. I tot l'altre, pues, bueno, és secundari. Aleshores, no ho sé, jo sovint em pregunto si hem oblidat aquesta essència del missatge de Jesús, si no hauríem de tenir-lo més com a foco principal. No ho sé, l'Església ens diu els manaments de la Santa Església Catòlica: santificar los domingos, santificar les fiestes. I si en lloc de plantejar la missa com una obligació, no la plantegéssim com una ocasió de trobar-nos amb els germans? De...
Vols dir l'enfocament?
Sí, d'acord. O sigui, no estem convertint una mica això amb allò que la gent acabava rebutjant, que eren obligacions i càrregues i càstigs. I jo crec que no cal. O sigui, al final hem de tornar a l'essència, adorar a Déu en esperit i en veritat, i estimar.
Jo, respecte a això que deies, sí, és molt evident que si la gent creia i detectava que Jesús ensenyava amb autoritat, vol dir que hi havia un altre tipus de gent que no ensenyava amb autoritat. I jo, amb aquesta línia que deies tu, Xavier, deia que hi havia diferent en Jesús, no? Que notava la gent que era diferent en el Senyor respecte a les altres escoles rabíniques i que hi havia en el seu temps. Primera, la convicció, no? Això a vegades ens ho diuen. Aquest mossèn creu en això que predica. o aquesta persona, aquest catequista, això que està transmetent, s'ho creu. Hi ha un sens, un sensus fidei que la gent té, en general el poble de Déu té, i és veritat, que detecta quan algú està fent una predicació, una que va més enllà de la paraula, no? que hi ha una gran convicció personal. En cas de Jesús era el fill de Déu, no hi podia haver-hi més convicció que la mateixa filiació divina, per tant, la màxima. No? Segona, això que deies tu, Jesús predica un Déu des de la llibertat, i estic segur que aquesta llibertat, aquest missatge d'alliberament, no era tota una sèrie de ritualismes, de lleis que s'havien de complir en què havia caigut la predicació doncs, rabínica, segur. I tercera cosa, Jesús acompanya la predicació amb signes, com avui surt, no? De guarició. És a dir, Jesús, la seva paraula, una paraulota que un dia em van ensenyar, és performativa, és a dir, el que diu ho fa. No? I el missatge guaridor, sanador de Jesús, la seva activitat, després en parlem, si convé, no? Taumatúrgica, no? que en diem que cura malalties físiques, psíquiques, cura l'esperit, això el distingeix. No només és paraula, Jesús. És paraula, però és una paraula que fa, que sana, que cura, que allibera. I jo crec que això fa que tingui una autoritat diferent i que els seus doncs, ho percebin clarament, no? Ell és el regne de Déu, no? Ell no és un profeta més, és el fill de Déu, no?
Si us sembla, ho hauríem de deixar aquí.
Bueno, és una llàstima. Ara venia l'interessant.
L'interessant, doncs mira, us convido diumenge vinent, si podeu, i si no és abusar, perquè això ja us sembla. Moltíssima gràcia, mossèn David Codina.
Gràcies a vosaltres.
Fins diumenge vinent, doncs, no?
Fins diumenge vinent.
Gràcies, Xavier Francino.
Un plaer.
Fins diumenge vinent.
Si Déu vol.
Sí. Molt bé, doncs també agraïm als nostres oients que són fidels diumenge, rere diumenge, aquí al programa, i ja saben que també els esperem diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel. Agraïm a l'Àlex Alsina, que ha estat a la direcció tècnica, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i a vostès, doncs, que ens envien els seus missatges de correu electrònic dient-nos opinions, suggeriments, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho, de veritat que ho agraïm molt. I finalment doncs, ja deixem la nostra adreça de correu electrònic perquè ho recordin, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. A la direcció i presentació del programa ha estat Maria Marín, la que us parla. Una abraçada, adeu-siau.